Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen pràcticament 10 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, xatos, com esteu?
Molt bé, molt bé. Estem ja preparant-ho tot perquè demà farem aquest programa des de Girona. Demà a partir de les 12 serem a l'Auditori Josep Irla, que és a la plaça Pompeu Fabra, número 1. Us convidaríem a tots. El tema és que se'ns han esgotat les entrades de cop. Ho vam publicar ahir al vespre. I, bueno, ho tenim esgotat. Per tant, els que us heu apuntat, moltes gràcies per venir. La resta,
moltíssimes gràcies.
Molt il·lusionats.
Pregunta, que estem de gira?
Aparentment, sí.
Jo crec que ens han posat en algun catàleg que no sabem.
Ah, i no se'ns ha avisat, ja estem de tour.
M'ho
pregunta molta gent, a veure si també anem a Tarragona, etcètera, etcètera.
A veure, estaria bé anar fer una mica de territori en algun moment,
clar.
Però s'ha de programar bé, això.
De moment, Girona, que és un lloc on, per cert, jo vaig viure, una ciutat preciosa, crec que vaig manifestar aquest programa perquè hi vaig anar fa pocs dies i vaig pensar com m'agrada Girona, i he de venir més, i mira, la vida m'ho ha premiat així.
Sí, sí, funciona això de...
De manifestar. A mi,
de manifestar
no,
les
a mi no em funciona tant.
M'has d'assenyar que no hi poses prou energia.
Has de manifestar
no ets milionària perquè no vols.
Terrana.
Ai, tant. És això, llavors, clar.
És això, és això. Les 12 i 11. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Nerviós per anar a terres gironines, et veig.
Sí, clar, perquè es juga a casa.
Ups,
i, a més, això, molt bona rebuda del públic, que en menys de 24 hores tanta gent apuntada.
Està tothom sonat. Estem molt il·lusionats i ens fa molta il·lusió que estigueu tan grillats i vulgueu venir-nos a veure.
A veure, ahir, aquests dies sempre anem molt tard, i ahir ens va quedar pendent un tema, que és parlar de l'Esther Expósito, que protagonitza l'última portada de la revista Vogue, i el que es veu primer quan et compres la revista és una foto amb ella vestida completament de blanc, i el que crida l'atenció és el pentinat, perquè hi apareix morena i amb serrell. No sé si us ha sorprès la
sí,
portada
no
d'aquesta revista.
No sembla ella.
Exacte, no sembla ella, i a més és veritat que destaca molt aquests cabells, destaquen molt perquè tot és molt blanquet. Ella va vestida de blanc, el fons és blanc.
Perquè com anava abans, a mi em costa dir...
No, encara va així, és una perruca.
Sí,
és. No és el seu cabell.
Dir, però vull dir, com és ella de...
A veure, Roger, és la rossa després de la Juliana Canet més famosa.
Però encara va rossa?
Sempre tens en compte. Va rossa amb el cabell ben llarg.
Sí.
Sempre ha lluït una melena esplendorosa.
Sí, que teniu raó, que...
Amb aquest ros californià, ben treballat, l'Esther sempre ha anat així. De fet, molta polèmica amb aquesta portada, tot de gent, no sé si en parlarem d'això.
Sí,
Doncs tot de gent que està dient que no, el feminisme s'ho està carregant tot, l'Esther Expósito, que era la sex symbol del planeta, ara la poseu així. Què us passa?
I a més
per
a més,
favor, què us passa?
La pobra Esther, que no només ha rebut per aquesta portada, sinó en general aquests dies que està de promoció, jo no sé què passa, però li estic veient una quantitat de comentaris de gent sonada dient bestieses, efectivament, sobre el seu físic.
No són bons dies, per l'Expósito.
No,
com
a veure, són mals dies per la humanitat en general, per estar qüestionant l'aparença física constantment d'una actriu,
sí,
home, d'una dona. Sempre és
molt,
el mateix.
Que sap molt greu, però sí que està rebent.
Sempre
a més, és això, que està molt exposada perquè està de promoció d'aquesta nova pel·lícula, que és una pel·lícula de terror, que es diu El Llanto.
¿Ese es Tom?
No ha salido un momento. A ver, dime el
pasaporte,
porfa. Pero si no hay nadie, amor.
Que veig que també surt l'Àlex Montné, que no tenia controlat. És això, una pel·lícula de terror que s'estrena el 25 d'octubre als cinemes. I he anat a Film Affinity per veure si els crítics ja l'havien puntuat una mica i tal.
I
vaja, que no. Que la pel·lícula té un 5,8 sobre 10.
Hòstia, no val res.
Per tant, aviam, s'ha d'anar a veure, però hòstia...
És la pel·lícula més dolenta de la història,
fot,
no?
Fot pesar d'aquest 5,8.
És veritat que costa molt que una pel·lícula de terror tingui bona puntuació,
Sí.
O és molt bona o molt dolenta.
Sí, és un gènere complicadet.
Però és un gènere on, suposo que en parlarem, Pau, però l'Esther Expósito s'hi ha llançat de manera salvatge. Ella ja és... De fet, ha anat moltíssims anys al Festival de Sitges.
Sitges,
perquè
sempre.
Sí, ella ja és una imatge del cinema de terror. Sí,
surt morena, la pel·lícula.
Clar, és que no anava a dir.
L'únic que importa, no? Veig a la gent. Si està morena o rosa, mare meva, no? És que bàsics que som.
Molts debats. S'ha hagut de llançar al cinema de terror una mica forçada, ara ho comentarem, però ha anat a Sant Sebastià i també, el que dèiem, serà Sitges. La setmana que ve tornarà a fitxar i en una entrevista a Vanity Fair explica el perquè d'aquesta nova imatge que va lligada amb la peli.
És verdad que es tan diferente a mí, ese pelo ahí tan negro y el flequillo todo, que sí, me sacaba de mí, era ser consciente de que ya había una diferencia física que te ayuda un poco a distanciarte y que también va a ayudar al espectador a distanciarse de mí y de lo que conocen de mí.
És per trencar justament amb l'imaginari d'Esther Expósito a la peli i també a la portada de la revista Vogue. No sé per què ho han estès tant, però vaja, és una perruca, això sí que és evident. I dir que... No.
Parla molt bé aquesta noia. Et diré que el presentador en aquest podcast de Vanity Fair li preguntava directament que per què portava aquesta perruca tan horrorosa, en plan així.
Sí.
Feia com broma dient que era una perruca horrible.
Ostres... Realment, que tota la feina que fa aquesta noia es redueixi, si porta perruca i si la perruca és horrorosa o no,
sí,
diu molt de nosaltres, eh?
És que, per favor, del cabell, eh?
Podem anar tirant endavant.
Sí.
Però és que l'entrevista de la Vogue, que és escrita, es queixa justament que el fet de ser guapa, normativa i complir les normes estètiques de la societat, en molts sentits sí que li ha fet tot més fàcil, però en d'altres no, perquè l'encasellen i li tanca les portes a poder fer papers que li poden interessar més que fer de guapa. I també ho diu a Vanity Fair.
Bueno, el caso es que no abundan tanto los personajes interesantes. No sé si porque no los hay o porque a lo mejor cuesta más que me lleguen. Me han llegado algunos maravillosos, casi todos los que he hecho. Me siento súper orgullosa y han sido muy especiales para mí. Me encantaría que llegaran más.
És un problema també típic de tots els actors i totes les actrius que acabes com sempre encasellat, no? O fent de mare que no sé què, o fent de tia rara que no sé quantos, o fent de... No, com sempre acabes en un paper concret.
Sí, però ella en concret es va fer famosa per la sèrie Elite de Netflix, que en vol fugir ara. De fet, diu que va marxar a Mèxic per escapar-se'n. I, de fet, diu que després d'Elite s'ha hagut d'esforçar a fer papers en què el físic no fos important i que ha pres una decisió que és no tornar a rodar escenes de sexe. Es veu que és una petició seva perquè no vol que s'espremi això d'ella. Ja us podeu imaginar també quines propostes devia rebre.
Segur.
I que tenia un paper superconcret a Elite, que a més va ser un paper amb una exposició salvatge, i que és normal que molta gent s'hagi quedat amb aquesta imatge i que la vulgui trencar.
I fins i tot assegura que la gent que està coneguda per haver fet un personatge genera rebuig als creadors.
Yo pienso que podría ser igual, pero que a lo mejor ellos o ellas no quieren una cara tan reconocible aquí, por ejemplo, en España, ¿no? No quieren a alguien que esté tan en el imaginario, tan accesible.
Jo diria que no ho ha passat gens fàcil. De fet, ho explica, que ha estat al pou en algun moment, que és molt dura amb ella mateixa, que fins i tot s'ha castigat d'una manera una mica tòxica i negativa. I més enllà de la feina, també lamenta tots aquests comentaris que rep, tot aquest xup-xup que es crea al voltant seu, a les xarxes socials,
en
missatges...
Ens critica a nosaltres, oi? Sí.
Sí, perquè, no sé si recordeu que va venir el juny a Barcelona, la desfilada Desigual, que hi vas parlar, Juliana... Doncs, una de les imatges que més van circular després va ser que estava asseguda al costat de Paris Jackson.
Sí, que no hi havia química, no?
No hi havia gaire química, semblava.
I ja no només es posaven amb si hi havia química o no, sinó que va de sobte generar aquesta cosa horrorosa que era com una competició entre quina
guapa,
de les dues...
No?
I no només més guapa, sinó quina desprenia com aquesta aura més tal, o com una màgia...
Com dient, aquesta sí que és famosa de veritat, no?
I aquesta sí que és guapa de veritat, i sí que és elegant de veritat, i en canvi l'Esther, bé... Era una mica aquesta, la idea.
Doncs a l'entrevista Vogue diu que en cap cas va ser així, que no hi va haver tensió entre elles i que, a més, li va semblar una polèmica absurda i per ella és un exemple de com les xarxes poden muntar una competició entre dones i un mal rotllo que mai va existir.
Totalment.
A Vanity Fair també explica que diu no a projectes professionals, sap dir no, i també amb temes personals.
I, bueno, luego ya en cosas más personales.
Que no vamos a entrar.
No.
Si quieres entramos, ¿eh?
No vamos a entrar. No, pero en general, cuando cuesta decir que no, pero lo haces porque de verdad eres capaz de escucharte en algo personal, profesional, lo que sea. Pase lo que pase luego, creo que es algo de lo que estar orgulloso porque no es fácil.
No es vol mullar gens, Esther Expósito, sobre la seva vida. Amb això sempre jo diria que ha estat bastant blindada.
Bueno, jo ja sabeu que estaré en contra d'aquest statement.
Blindada no
blindada
està.
No, sí,
però tenia aquella relació amb, com es deia aquell noi, Álvaro Rico?
L'Álvaro Rico, que compartia amb ella la primera temporada d'Elite. Després també va tenir un altre nòvio que també va ser relativament públic.
I un altre, sí.
I perdona, però ella diu que no penja res a l'Instagram i que no comparteix res de la seva vida privada. Potser no penja fotos morrejant-se amb el noi amb qui ara es veu, però ella ha penjat tot el seu estiu a Galícia, ella ha penjat quan va quedar amb la Rosalia per fer unes canyes.
Sí, ho estic
ella
mirant, penjat... i les amigues també les comparteix.
Sí que penja coses per... És que és això, sí. Jo l'he vist, i moltes amigues anònimes, a més a més. anònimes. Sí. Jo li he vist moltes amigues sí, anònimes sí. I molts amics anònims de Galícia, de tot d'on estiueja ella. Vull dir que sí que parla de la seva vida personal.
Doncs... I ho fa amb 25 milions de seguidors, és que és una autèntica
mentida.
Bestiesa.
És una mica efecte Úrsula Corberó, també, sí. Que amb una sí, sèrie que pensaves que seria una cosa més d'àmbit estatal, al final resulta que fa el gran boom a nivell mundial.
Que també s'ha de veure quin valor tenen aquests seguidors, perquè els primers dies sí, però clar, després et segueix tot de gent que ni tan sols entén la teva llengua, no? I que es va... Jo crec que es va difuminant una mica.
A saber quines sol·licituds de missatge
no
deu tenir Esther Expósito a la safata d'Instagram. És que, de veritat, és terror només de pensar-hi.
Sí, sí, per salut mental espero que no hi entri.
I quan es fan rànquings influencers, a l'estat espanyol, ella sempre és a les primeres posicions per aquest fet, perquè no hi ha tanta gent que tingui tants milions de seguidors.
Més que l'Úrsula Corberó.
Sí, sí. I... És que la Rosalia.
Jo, sí, i estava comparant, per exemple, Aitana, que per mi és molt, molt famosa i en parlem molt, però l'Aitana té 4 milions. L'altra estem parlant de 25,
Sí, però és això, que jo crec que els 4 milions de l'Aitana en realitat compten més que els de l'Astèrix.
Segurament, són molt més actius
i
tot això.
La tenen més present, saben més que és l'Aitana.
Però a veure si anessin a fer un tour mundial, on la coneixerien més? Jo crec que a l'Astèrix Expósito la coneixerien molt més pels diferents països que no l'Aitana. L'Aitana la coneixen a Amèrica Llatina i aquí.
Sí, sí, sí.
Però encara que tu diguis que no exposa la seva vida a Instagram, ella pensa el contrari.
Sigo siendo bastante reservada, no subo muchas cosas personales ni de mí, pero lo que, o sea, es bastante todo profesional. También hay una distancia que me hace sentir más cómoda.
Claro.
Pero de que no me muestro tanto yo, ¿no?
Moment de confessar, Juliana, que ens la vam trobar fa 2 anys al Primavera Sound.
Bueno, ja ho havíem explicat alguna vegada.
Saps què? Sempre s'ha de recordar aquesta anècdota.
I creiem que anava, com estava?
Anava de passeig, estava com així agafada del bracet d'una amiga.
Sí.
La Juliana i jo vam anar a veure-la.
Clar, el més estrany aquí, en realitat, no és que l'Esther Expósito estigués al VIP del Primavera Sound. El més estrany aquí és que Marta Montaner i jo siguéssim, primer de tot, al Primavera Sound. I, a més, en aquell VIP, amb l'Esther, ella i jo, mano, no té cap mena de sentit, però va ser així, una noia fantàstica, perquè, a més, nosaltres anàvem amb un company, amb un soci,
sí.
Que va decidir que l'havia de parar com si l'Esther fos la seva cosina germana, i ella va ser
simpàtica?
Supereducada, supersimpàtica.
Em va semblar d'aquest tipus de persona que no camina, levita.
Sí.
Un àngel.
Ah, doncs mira.
I que veies que si xerraves i eres una mica suficientment intel·ligent com per no entrar-li sent una assetjadora, haguéssim pogut fer unes canyes i passar-nos-ho bé.
Sí, la veritat és que sí.
El que passa és que la Marta i jo, evidentment, ens en volíem anar a casa.
Tot això prenina, què us penseu? Home, sóc una altra persona, ara ja.
Per tant, potser podria venir aquí al programa, si us va agradar tant.
És que crec que no li agrada gaire això del que no surti. Potser nosaltres li caiem perfecte, però el programa...
Ella vol parlar de pel·lis.
Per començar, no crec que sàpiga qui som. I per acabar, no parla català.
Ah, també és bastant important, això.
No, et dic que el que desitjaria ara és poder-se banyar tranquil·lament a qualsevol platja d'Eivissa que diu que no pot fer perquè pateix per si li fan fotos.
Bueno, no ho sé, és que també... O sigui, perdó, però és que ets milionària, treballes del que t'agrada, hi ha molta gent que corre moltes hores al dia d'algo que li fa fàstic. No et pots banyar en una platja d'Eivissa? Bueno, pots pagar un hotel en una platja privada i banyar-te igual. No sé com dir-te.
Això és veritat.
Que jo no
em canviaria per ella mai de la vida,
I que a mi em sembla que es queixi, però que també a vegades és com aquella cosa que és com... No ets una víctima, tio, ja està. Bueno.
Aquí podríem entrar en debat, víctima de tot d'homes que li deuen dir coses fastigoses, probablement.
Segur, però aquesta cosa de ai, m'encantaria poder-me banyar a Eivissa sense que em fessin... Hi ha molta gent que li encantaria també anar a Eivissa directament, algun cop a la seva vida, agafar un avió, jo què sé, tia.
Tens raó.
Bueno, perdoneu, a vegades m'emprenyo massa.
No, beu aigua, que veig que estaves aquí omplint el got. Sí, canviarem de tema. Hem de parlar de la tiktoker i actriu catalana Núria Casas, que ha estat uns dies de viatge a Bali, sense marit i sense nens. I com ja era de preveure, doncs ha rebut missatges de gent qüestionant-la com a mare.
Sí, la Núria, que segur que la coneixeu, té més d'un milió de seguidors tant a TikTok com a Instagram i és una de les creadores de contingut més populars pel que fa a vídeos, així combinant humor i maternitat i criança. I la Núria té 2 nens, en Biel, de 5 anys, en Biel Iti, i l'Àlex, que tot just n'ha fet un.
Àlex Iti.
Són la família Iti, ells. I el seu marit és l'Arnau, que també s'està fent conegut a xarxes perquè cada cop s'anima més a penjar vídeos i explicar una mica el seu dia a dia. El cas és que la Núria va marxar de viatge fa 2 setmanes i va tornar diumenge, per tant fa 2 dies.
Uh-huh.
12 dies que s'han fet eterns per l'Arnau i també per nosaltres, que el seguíem i ens ho anaven explicant. La Núria, per això, ja feia temps que havia comunicat als seus seguidors que faria aquesta escapada a Bali amb la seva millor amiga, que en tenia moltes ganes, que mai havia fet això de viatjar amb amistats i que per molta culpabilitat que sentís, el faria i punt, amb el suport del seu marit Arnau, que també l'animava a fer-lo i que n'havien parlat moltíssim. Doncs bé, el viatge li ha anat molt bé, però sí que és cert que un dia des de Bali, la Núria va publicar un vídeo fent unes reflexions força interessants sobre missatges que li havien arribat aquests dies.
Queridos seguidores, abrimos un melón.
Tengo mucha gente que me está escribiendo en plan, tía, admiro mogollón que seas capaz de irte de viaje sin tus hijos, tía, ¿cómo lo haces? Ojalá yo pudiera hacerlo, pero es que no soy capaz de dejar a mis hijos. Tú eres importante, o sea, tú eres lo más importante que tienen tus hijos y tú tienes que estar bien. Nuria, eres muy pesada, siempre dices lo mismo, ya lo sé, pero es que a mí la palabra madre no es la única palabra que me define como persona. Me sabe mal, pero es así. Soy Nuria y soy educadora infantil, actriz, creadora de contenido, hija, hermana, amiga, pareja, mujer. Y es que además también soy madre. Soy totes aquestes coses.
La Núria és moltes altres coses i aquest vídeo ha estat molt, 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 molt aplaudit, però també tenia missatges de seguidores que li deien Núria, tot això que dius està molt bé, sempre i quan tinguis diners.
Evidentment, sí.
Clar, perquè és veritat, tu no pots fer segons quins plans i allò que diu la Núria de cuidar la parella, cuidar les amistats, si no tens algú que estigui amb la canalla, o te l'emportes i no, totes les amistats estan disposades a que estigueu fent un cafè mentre un nen va bramant. Això va una mica així. Això és optar per una cangur, perquè no tots els avis poden cuidar els nens cada dia, i ella responia sempre aquests missatges perquè es va picar una mica, dient que per cuidar la parella o fer un cafè amb una amiga no cal ser ric. Que també té raó, però jo trobo que sí que en això de la gestió del temps i gestió dels entorns els recursos influeixen.
I també que hi ha gent que no té temps. Vull dir, que hi ha gent que té dues feines i que potser no pot anar a fer un cafè i quedar amb les amigues.
Jo no sé com
s'ho munta
ella, probablement jo m'organitzo fatal el meu dia a dia, però és que a casa meva sempre s'han de rentar biberons, sempre s'han de fer àpats, sempre s'ha d'estar amb la nina, i m'ho passo molt bé, però també agrairia tenir aquest moment d'oci o de sortir de la meva bombolla maternal, però no puc.
I que són 12 dies, ho dic perquè crec que quan desapareixes, si pots, jo encara no ho he aconseguit, un dia fora de casa o dos... deus allò muntar el calendari, no? I ho farem així, a aquesta hora vindrà tal persona...
Un Excel necessites.
Però clar, 12 dies és una bestialitat de temps.
Ara en parlarem de l'Arnau perquè és interessant com ho va viure ell.
Ho fa.
Però deixant de banda els diners, està molt bé que ella ho visqui així, no? La Núria, i que tingui les idees tan clares, però jo, per exemple, ara em sento sobretot mare, tota l'estona, en segon lloc soc treballadora, per si algú li interessava, i llavors això d'amiga, parella, lectora, tot això està quedant completament desterrat. Un petó al David des d'aquí. Jo treballaré perquè les coses es recol·loquin, ja us informo, però crec que no tothom pot implantar tant de manera tan efectiva el que fa la Núria Casas. Tant de bo poder-ho fer. Però tornant a aquella casa, clar, qui hi havia a l'altra banda? En Pau ja s'està posant a la pell de l'Arnau, carregant el pes de dues criatures, 5 anys i un anyet, també una gossa que es diu Wifi,
que també ve, clar.
Una casa, una feina, clar, doncs hi havia l'Arnau, el marit de la Núria. 12 dies havent de fer tots els papers de l'auca.
I ell té una feina normal, oi? A més, no és influencer.
No es dedica a la creació de contingut, però sí que té una feina que el permet teletreballar i podia muntar-se una mica bé, però tot i així va haver de necessitar el suport de les famílies, tant la política com la seva, perquè era impossible. I ell va decidir plasmar aquest dia a dia en uns diaris que va publicar a Instagram explicant com els hi anava tot, i això ho va titular Diari d'un pare abandonat.
Buenos días. Tres.
La verdad que no sé qué me ha grabado ya. Pues no tenía o de gracia, ¿no? Ver qué pasa. Ahora es que es cada día lo mismo. Desayunos, vestir, coles. La noche, la verdad que, bueno, tuvimos un momento de crisis a las 4, donde me echaba que se nos caía todo y ya se despertaban, porque así despertar en cadena. Se ha despertado uno, el otro. Y si en plan, bueno, son las 4 de la mañana, tenéis que dormir. Ya le hemos salvado y se han despertado a las 6:20. Claro que ya. Oh, gachao ya.
A mi,
aquests vídeos m'encanten. Tenen més d'un milió de reproduccions i ella en té 150.000 de seguidors, eh? O sigui, ha estat un fenomen viral, aquest senyor.
Pot ser que aquest noi faci per tu, Marta? M'agrada aquest noi per tu.
Juliana, no pots dir aquestes coses.
Trobo que... És que
ara pensa que és una liada.
Què vols dir? Que li encaixa pel discurs o pel físic?
No, a veure, aquí ja gairebé hi ha una broma recurrent, però és veritat, hi ha un tipus de tio que el veus i ja saps que li encanta la Marta Montaner. En plan, ja veus que aquest tio li pot funcionar molt la Marta Montaner.
Sí, això ha passat amb alguns convidats aquí.
Amb l'Adrià Sales, amb el Joan Dausà... Hi ha un tipus de tio que dius...
Que dius, mira, li agrada la Marta.
I està perfecte. I aquest tio me'l miro i dic... Aquest tio us podria tornar boig amb la Marta Montaner.
Doncs mira, hi ha molta gent que ha opinat altres coses. Per què han enganxat tant aquests diaris? En primer lloc, perquè no és gaire habitual, això és veritat, veure un pare assumint el 100% de les tasques domèstiques i de la canalla. I, de fet, ell mateix se sorprenia amb els comentaris de dones que li deixaven els vídeos dient que valent, quin tros de pare... I ell deia, però escolta'm una cosa, si moltes d'aquestes coses que estic fent les faig sempre, quan hi és la Núria, també. Com és que vosaltres no teniu ben repartit a casa vostra?
Aquesta era la meva pregunta,
clar,
si ell habitualment
sí
ja...
Sí que ho assumia, diu, tenen molt ben repartit.
I a banda d'això, és veritat, veritat que, clar, el contrast és molt bèstia, perquè quan una tia penja un vídeo on s'està responsabilitzant el 100% de tota la cura de les criatures, mai hi ha cap comentari de
ja valenta,
perquè es dona
mai.
Per posar tota
en
la
canvi,
seva puta feina.
Un pare fa una mica de cosa i és supervisible.
Posa una rentadora.
Un tros de pare. Oh, molt bé, valent. Valent.
Espero que puguis superar-ho. Serà dur, però tiraràs endavant.
Per què enganxen, en segon lloc? Perquè se'l veu destrossat a cada vídeo. Havent dormit poquíssim, llevant-se a les 6 com a tard, sense ganes d'anar a treballar, ara anant a l'escola bressol a recollir el nen que té febre, ara jugant amb l'altre un joc avorridíssim i comptant els dies perquè la seva dona, la Núria, torni i puguin repartir les tasques de nou, sense romantitzar res. Cru, directe, totalment representada. I el que m'ha agradat molt també és que ha fet tot aquest contingut boníssim sense ensenyar les cares dels nens, cosa que aplaudim i cosa que la Núria sí que fa.
I que, de fet, havien explicat ja que era un punt una mica de conflicte, perquè ell cada vegada estava més incòmode amb la idea d'ensenyar tant i exposar tant les criatures, i la Núria potser sí que ja... Més que res, jo crec que
ho fa menys cada cop, eh?
Ja està, exacte, estava acostumada, i crec que a poc també deixarà, però ho anirà tirant enrere.
Tot i no mostrar-los, aconsegueix que hi participin els nens, perquè
exacte,
els va sentint,
el sens,
per tant, hi són, d'alguna manera.
I el veus a ell que no pot més amb la vida i penses, sí, és que no puc sentir més empatia
I
cap a tu, Arnau.
I mentrestant, la Núria en biquini i banyant-se amb dofins, imagino.
Clar, 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 i explicant l'altra part de la història. Jo recomano molt mirar-lo, són curtíssims, perquè, clar, aquesta és l'altra. Aquest senyor amb prou feines tenia temps d'alimentar-se i vestir-se com per anar gravant el seu dia a dia. És vídeos que... curts, imperfectes, però reals com la vida mateixa.
Això no és per fer-lo un heroi, però em sembla un heroi.
Mira.
I una heroïna, qualsevol persona, sigui
exacte,
mare o
tothom.
Pare,
ets, Pau,
que es quedi sol.
Tan feminista,
no,
un aplaudiment!
No, Pau és... No. Totalment deconstruït.
De debò.
El Pau és la deconstrucció en persona.
Sí, sembla...
Ell va ser el primer home deconstruït.
Sí, segur. Sí. Però em sembla que té molt valor
molt
el que
lluar,
ha fet ell,
clar,
però que també el que faria una mare.
I
és
no
a dir, el fet de quedar-se sol.
Que això... L'Arnau s'hi tornarà, de seguida ho expliquem. El cas, com dèiem fa una estona, la seva dona, la Núria Casas, va arribar de Bali diumenge. Com va anar la rebuda?
Ai.
Yo se lo he dicho. Ahora vamos a ir a buscar al aeropuerto también, que no lo sabe. Luego lo grabaremos a ver qué opina de la sorpresa que le he preparado. Bueno, aeropuerto, a buscar a Núria...
L'Arnau la va anar a buscar a l'aeroport per fer-li una sorpreseta i també li va anunciar que per Carnaval ell se n'anirà al Brasil amb amics. Per tant, la venjança és un plat que se serveix per... Tu t'has anat 12 dies aquí a Bali amb la teva millor amiga. No pateixis, no pateixis, que jo al febrer aquests family points no caduquen pas, eh?
Escolta, que trobi també... Hi ha famílies també... que calculen les hores i tot, eh?
Que trobi, jo estic a punt, eh?
No, ja.
Que soc ric en el monopoli dels family points. A mi en David me'n deu tantes que jo me n'aniré un mes també a les Maldives o no sé on.
Escolta'm una cosa, l'altra és que també trobin moments per veure's entre ells, perquè al final, si no, seran dos pares solters que es van rotant les
no
criatures.
No pateixis, perquè es porten genial. No, no, a mi em fan una enveja, és que són perfectes tota l'estona. I bé, potser la Núria es pensava que la seva arribada a casa seria un conte de fades, saps allò de tornar, o t'ho trobes tot net, els seus homes l'abracen, l'omplen de petons, la reben com una salvadora. Però resulta que el petitó, l'Alexiti d'un anyet, no les va tenir totes quan la va veure, eh?
Total, he ido a su cuna no ha reaccionado. Su reacción ha sido... disculpa, ¿quién eres? ¿Te conozco de algo? Que luego ya ha caído en que yo era su madre. Es verdad. Y luego ya, pues, dame una tarde. Dame una tarde y la papitis esta que ahora tiene con Arnau ya se le ha ido, te lo digo. Jo me fui a Bali para quitarle la mamitis a Àlex.
M'encanta que ho expliqui així. No, el meu fill no em reconeixia, no sabia qui era i només volia anar amb el seu pare. M'encanta que ho digui així.
És que 12 dies són molts dies,
són molts dies, i realment a mi això és el que em provoca més terror d'haver fet el que ha fet la Núria.
Que la teva filla s'oblidi de que té una mare.
Màxim malson. Bé, enganxada a tot el que passa en aquella casa, que per cert han engegat ja el format del diari, això del pare abandonat, ho han engegat junts. És a dir, com ens va el nostre dia a dia, perquè és un format que els funciona molt.
Sí, ho continuaran ara.
Sembla que sí.
Potser els has de seguir, Pau.
Ai, sí, cap a alguns apunts.
A Can Muntaner us està inspirant a fer algun tipus de contingut, això?
Ah, només m'inspira a mi. A David ja és hora encara que es faci Instagram.
Des del Teatro Príncipe, junto a la Gran Vía de Madrid. La revuelta con David Broncano.
Ahir a la nit Televisió Espanyola va emetre com cada dia la revuelta de David Broncano i la convidada va ser la catalana Yolanda Ramos, que només entrar al plató ja es va queixar preguntant per què no l'havien convidat abans.
Que és una estrella, és una actriz, una còmica increïble. Un aplauso para Yolanda Ramos en la revuelta.
Impresiona más en persona.
Es que puede que nunca nos haya... Nunca
sí,
nos...
sí, sí, no disimules.
¿Nos habíamos visto?
Sí.
¿Dónde? ¿Dónde?
En un teatro. No sé por qué no me invitaste, porque pegaba mucho en la resistencia.
Pero yo creo que se la invitó a Yolanda.
No, no se me invitó. Invitaba solo a raperos con las manos así.
Bueno, tampoco...
No soy lo suficientemente... Modella.
És veritat.
M'ha encantat aquesta entrevista, no sé si l'heu pogut veure, però
ai,
és que ella...
Bona. Ella és genial.
Ella és així
millor.
Sempre? És a dir, sí. A casa i amb els amics creieu que és així?
No
o
sé.
És un personatge que el té molt ben trebat i que el fa molt bé? Saps? Tenia els dubtes.
Jo crec que té més d'una cara, però és bastant així.
Per mi viu a Paquita Salas, aquesta senyora.
En un moment de l'entrevista, en Broncano li pregunta si és veritat que va arribar a treballar en el programa d'en Carlos Latre, el Babylon Show, que el van cancel·lar, que fa 3 setmanes,
res,
més o menys,
sí,
a principis de setembre. Doncs bé, atenció amb la resposta d'ella.
Sí, vas a estar, o llegaste a estar en el programa de Latre. ¿Has trabajado ahí?
No.
Pero ibas a estar, te anunciaron o algo
sí,
así.
Sí, 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 se me anunció en la rueda de prensa. Eso es curiosísimo, porque yo nunca llegué a un acuerdo con él.
Vale.
A mí me llama mucha gente y yo siempre digo, ¡ay, qué bonito! Y envía a mi representante y este señor... Pues dijo,
¿podemos usar algo de lo que fueses a hacer allí? ¿Lo podemos utilizar aquí? ¿Lo que fueses a hacer?
No, es que yo nunca iba a ir a ese programa.
Ah, que no llegó a...
Es que se anunció falsamente.
Ay, Dios mío, mucho salseo hoy.
Doncs això, que la van anunciar i que no. Jo crec una mica que ella a vegades ho passa tot a la seva representant, pel que diu a l'entrevista, i que hi ha coses que no està massa al cas. Tampoc
que
sabia
mail.
Que anava a fer promoció de la seva última pel·lícula amb en Broncano.
No sé, home. Jo no podia parar de pensar en la seva veu tota l'estona. Ningú mai ha tingut tanta veu de fumadora com ella,
és
Aquest riure, aquest riure.
El riure és increïble.
Veu treballada,
A mi m'encanta aquesta veu.
A mi també, però vull dir que té una feina al darrere.
Ah, segur.
També vam sentir una mica de català a l'entrevista, perquè ja sabeu que en Broncano l'obsessiona el tema dels idiomes i d'explicar que ell doncs va aprendre català i això, i es va atrevir a dir 4 coses.
Però tu no eres d'allí, no?
No, jo sé.
Terrassa o algo así, he visto.
No, en Terrassa...
De Girona.
¿Pero qué dices? Yo soy de Cerdanyola del Vallès.
Cerdanyola del Vallès?
Del Vallès.
Ho conec.
De què?
Ho conec, he estat jo a Cerdanyola del Vallès.
De què?
Tota l'estona, molt temps.
¿Molt temps?
Molt de temps. Muchas veces.
¿Sabes que me voy a Nueva York un año? Ay, no, un mes, perdón. Un mes.
¿A qué?
Ay, va a aprender inglés. Sí.
Bé, al moment idiomes, i també sabem això, que anirà un temps a Nova York a practicar l'anglès. Com sempre, se li fan 2 preguntes als convidats, que són les clàssiques, quants diners tens i la quantitat de sexe que has tingut a l'últim mes, i la seva reacció, jo crec que ja estava preparada, però bueno, fa gràcia.
Como no lo has contestado en solo entrevista, ¿quieres contestar lo del dinero y lo de follar?
Es que ni follo ni tengo dinero, entonces...
No mientas, no vayas por ahí, que solicito...
No, vale.
Estás forrada, Yolanda.
Tenía una fo...
Has hecho más series y más pelis y más programas que la Virgen Santa.
¿Que yo estoy forrada?
Ay, Dios mío, uy, bueno.
Me cago en la leche.
Uy, pantomima, no. Se enfadó. Oh, mamá, qué cosa. La trinche está enfadada.
Yo no estoy forrada, porque se me lo lleva todo, Hacienda, tonto, rano.
Todo no, se te llevará un...
48%. E tu estás forrado, no yo.
La interpretación.
Ni interpretación me toca los cojones.
Bé, moment totalment surrealista.
Ai,
per
sí.
Mi grinyola una mica el tema dels impostos.
No,
perquè
però...
si guanyes molts, evidentment que et fotran el 48%.
La Yolanda Ramos va visitar el cotxe amb Eloi Vila fa bastant de temps ja i va explicar que ella realment havia tingut problemes de diners, però molt seriosos, d'estar completament arruïnada. Vull dir, jo em crec que no estigui forrada, no per Hisenda, sinó per...
Si Hisenda et fot un 48%,
és que guanyes
més de 300.000 euros l'any. Llavors,
però sí que és veritat que fa uns anys va passar una època complicada perquè no tenia tanta feina com ara. El que passa que s'ha tornat a rellençar. De fet, aquesta acció que estava fent ara, a mi em recordava un programa que ningú té en ment, que es va fer TV3 un estiu amb la Sandra Berneda, que el presentava
Vacances Pagades. Pau, aquí no em subestimis parlant de TV3.
Sortia Yolanda Ramos trencant gerros cada dia, que era una mica el que feia ara a la Reuberta.
Ella no surt de la seva zona de confort, per cert. Mal any també per Yolanda Ramos, perquè es va separar recentment.
Sí,
la parella, en Mario Matute, després de 14 anys junts,
I això que us deia, que ella, en el moment de l'entrevista, diu que no recorda... que està allà per fer promoció, que es pensava que l'entrevistaven doncs perquè la volien
per
veure.
Ella.
Y luego ya hacemos promoción de la... ¿Qué es? Una película, ¿no? Lo que presenta.
¿Quién?
Que hacemos un trozo de entrevista en inglés y luego promoción de la película.
No, ¿qué película? ¿Qué película?
La del fin de curso esta que pone aquí.
Ah, que vengo a promocionar algo. Pero yo ya he comprado ese trabajo que tengo que promocionar. ¿De qué?
Es la idiosincrasia básica de estos programas.
Pero si salgo 2 veces. Una peli que está muy bien ir a verla.
Descoloco una mica en Broncano, que no es fácil, ¿eh?
Sí,
o creieu que estava preparat?
No, no sé.
A mi, a molta gràcia,
dir,
no em fa, tampoc.
Jo crec que estava preparat per part de l'equip, perquè aquesta pel·li s'ha d'estrenar l'any vinent a Prime Video, que es diu, de fet, Viaje de fin de curso, i quan treuen el cartell és un cartell que han fet ells mateixos amb...
Llavors volien que ella fes aquesta resposta.
Sí, que no s'ho trobo... Saps? És a dir, has vingut a promocionar i que tingués el dubte de... Sí, segur? Quina pel·li és, saps? I és el que li passa, efectivament, perquè, clar, no anava preparada.
Ells pensen en els clips que penjaran després a xarxes,
totalment. Ja pensen, sí, el TikTok i amb tot. Com va anar d'audiència, Pau?
Molt bé, va liderar a Espanya amb un 15,9%, perquè l'Hormigueros va quedar amb un 15,4%, força empatat, però una mica menys, amb Natàlia Sánchez i Andrés Belencoso. A Catalunya, TV3 amb Buenafuente, amb vosaltres mateixos, va liderar sense problemes amb un 18%, i Broncano, a una mica més de distància, amb un 14,4%. Pablo Motos, només un 6,2% a Catalunya. Amb aquesta batalla, realment, és Broncano a Catalunya, només.
I què feia la Natàlia Sánchez i el Belencoso a l'Hormiguero?
Es veu que han fet alguna cosa junts, de projecte.
Sí, clar.
Per què matises d'aquesta manera?
Sí, que
no, perquè
fet...
és que ara no sabia si era una sèrie o una pel·lícula i dir que és un projecte.
Projecte professional.
Correcte.
Amb tot el que implica, clar.
Com que has matisat.
Escolta'm una cosa... Què vol dir aquest to de veu que esteu tenint tots ara? Aquí se sap alguna cosa.
Mira,
que no m'esteu explicant.
Marta, però per què matisa aquest noi?
La vida és complicada. I ho sap tothom.
I a vegades la línia entre el professional i personal, no dic en el seu cas.
Mira,
el
Roger i a mi, ens ha passat a vegades. Que el professional i el personal s'ha barrejat...
Fas amic, o per exemple...
Marta, dient que us heu embolicat, vosaltres.
No, mai. Però en Jeremy i la Moli...
Perquè el Roger no ha volgut, eh? M'haureu d'explicar bé, això.
5 minuts i arribem a 3:15. També el programa d'ahir, en Broncano i els seus dos col·laboradors, que són en Grison i en Ricardo Castella, que també és el director, van aprofitar per respondre al primer avís que els feia fa uns dies Ràdio Televisió Espanyola. Quin és aquest avís? I no sé si era un avís seriós. És una primera amonestació.
Ells ho han volgut rebaixar i, de fet, responsabilitzaven Televisió Espanyola d'aquesta polèmica que ha ocupat els titulars dels últims dies, perquè és cert que va ser la mateixa tele qui va fer un comunicat explicant que Ricardo Castella, que és director i soci de l'empresa de Broncano que produeix el programa, aniria a la defensora de l'audiència per respondre queixes que havien rebut. I en aquest comunicat s'explicava que l'equip de La Revuelta treballava per adaptar continguts i llenguatge perquè el programa segueixi els criteris de la tele pública i sobretot que es comprometien a eliminar les bromes i els jocs de paraules sobre drogues i millorar la presència femenina.
És que, de veritat, hi havia programes que no en sortien ni una de dona i se suposa que ells tenen aquesta visió progressista i que en teoria cuiden aquestes coses. A mi, de veritat, això em grinyolava des de fa temps, eh?
De fet, tenia tot el sentit l'avís que podien rebre. El que passa que és cert que crec que des de la mateixa tele no s'hi donava tanta importància, però l'enviar un comunicat i dir que se'ls feia aquest toc d'atenció, la cosa s'ha fet grossa, se n'han fet titulars i s'ha rebut com el primer avís de la direcció, però ells ho han volgut rebaixar de moment.
Per tant, que no facin segons quines bromes,
de
la presència de dones també en el programa.
Sí.
Són les dues coses. Això, tu quan prepares un programa i estàs a punt de començar la temporada, les direccions envies el que en diem escaletes, guions, l'equip del programa... Això ja ho sabien, que era un programa totalment masculinitzat.
Però és una reacció, jo entenc. Vull dir que és la reacció del que el públic ha anat dient, ha anat veient.
Han esperat que la gent ho critiqués, no?
Probablement no han estat capaços de veure que hi havia aquest problema, aquesta problemàtica, fins que no ho han llegit a Twitter. Bueno, és que vull dir...
És que la Mariola Covells no n'ha fet un article.
Veus l'equip del programa i dius, bueno, potser sí que és tot d'homes. Val, ja està, no havien arribat fins aquí.
Hi ha gent que no se n'adona mai, eh?
Pot ser.
Pots estar tota la vida sense adonar-te'n.
Bueno, durant molts anys no s'ha vist, això.
Sí que és...
És
perquè no ens hi dedicàvem, això, saps? No es pot, està prohibit.
Pau, què més?
Què?
No, bàsicament, estar pendents a veure què passa. Al final és un programa que també té molta audiència, per això ara hi ha més ulls fixats en el que fan, i el tema de l'equip sorprèn que no se n'haguessin adonat abans. Del llenguatge tampoc és tan sorprenent en les bromes que fan, les mateixes de sempre. Una mica això, veure què fitxes abans.
Anem una mica passat de temps? Anem fatal de temps,
sí,
i m'he quedat pensant en
gent...
això del Belencoso que m'ha dit, Pensa-hi, val.
Ara t'explicaré una cosa, publicitat... A veure si... A veure què et sembla, que potser anem tots amb paper de plata al cap.
Ai,
i aquest
ai.
És un tema que estem preparant pel Teatre Victòria, el mes d'octubre, una investigació d'aquest programa.
El Teatre Victòria llueix com si fos d'aquí 100 anys, però no.
Fem una pausa i us expliquem com va anar la festa dels Javis.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Passen 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia. Amb aquesta banda sonora ens hem de situar a Madrid, a la zona de Pozuelo, on fa pocs mesos els Javis, la parella de directors i guionistes de moda, van inaugurar la seva nova casa, que la veritat que va ser molt comentada en aquest programa. Ho hem analitzat tot, que ens hem discutit per si ens agradava o no ens agradava la biblioteca que tenien.
Ens vam obsessionar una mica amb aquesta casa, però és que realment hi havia molt de contingut per obsessionar-s'hi. Sobretot, jo crec, perquè ja es veia que era una casa pensada per fer-hi festasses desproporcionadíssimes, sí, no?
I més amb la fama que tenen els Javis.
Efectivament. Ens traslladem a la casa més espanyola del panorama, perquè els Javis, que són parelles i socis, són, efectivament, Marta, com tu dius, tenen aquesta fama de gaudidors professionals.
Ja se'ls veu, eh?
Ells són gent que de professió es dediquen a divertir-se, a passar-s'ho bé, a gaudir, a esprema la vida al màxim, a la seva manera, és clar que tampoc sabem molt bé quina és i tampoc donarem detalls. Com a gaudidors professionals, l'acabament de l'estiu és un autèntic drama per ells.
Però ja fa temps que per mi l'estiu s'ha acabat, eh?
Marta, ells...
Ells els hi han
arribat ara. En un altre univers.
Els hi ha coincidit tot.
S'acaba la calor.
Estan enfonsats.
S'acaben les copetes al sol en aquell jardí milionari que tenen. Els cigarrets a fora sense passar fred. Els modelets que permeten ensenyar una mica més de cama, que amb ells també els hi funciona molt, ensenyar una mica de carn. Els retrobaments inesperats. Els petons amb altra gent a festivals, que jo estic segura que ells en gasten d'això.
Ah, sí?
Comencen les tardes aquestes de sobte que no tens cap pla, que estàs allà, el sol que se'n va ràpid, que sembla que tingui pressa el sol. Dius, però a veure, on va? Tan ràpid.
On vas?
La pell que va perdent el color, et van caient aquelles ulleres aquí sota que penses, però aquesta cara de tardor, no? Perds el vermell juvenil de les galtes.
Sí, 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 sí.
Podria ser un drama. Podria ser un drama a Can Javis, podrien enfonsar-se, però sent la mena de gent que són, han decidit dir adéu a l'estiu d'una manera que fa molt per ells. Amb una festassa de dimensions elefantina. Podria ser peor.
Mira, mira, mira que ens has portat en un viatge ara mateix.
M'ha encantat, Juliana, dedica't a ti, noia.
Hem tocat bons i de sobte ens... Hòstia, no, ens muntes una festa aquí.
I atenció, perquè venen ganes de ser en aquesta festa per celebrar que s'acaba l'estiu, que és una cosa que gairebé mai ningú ha celebrat a la història.
No, no, no.
El van anomenar, mira quina cosa més bonica, si aquests nois realment una cosa sí que la tenen és sensibilitat. Somni d'una última nit d'estiu.
Ai, mira que
bé. I que va comptar amb els personatges més VIP de l'Star System espanyol com a convidats, com per exemple Pedro Almodóvar, el director que acaba de tornar de Donosti, on va triomfar, a més, durant el Festival de Cinema. La trobada, a més, entre els Javis i Pedro Almodóvar és una cosa que sempre fa il·lusió, perquè d'alguna manera és com que ells han estat molt influïts per Almodóvar i són gairebé com els seus deixebles, no? I és un dels seus referents més importants. I, de fet, van homenatjar a l'Almodóvar durant aquest sopar de finals d'estiu amb una versió tocada a piano de Piensa en mi, que era una de les cançons de la banda sonora de Tacones Lejanos, que és una pel·lícula, Roger, no sé si l'has vista.
No l'he vista, aquesta.
És una llegenda, aquesta pel·lícula de l'Almodóvar del 1991. Evidentment, sabeu qui va tocar aquesta versió al piano, no?, de Piensa en mi.
Alguna cantant fetitxa dels Javis.
Només una persona pot fer-ho tan bé com es va fer. Amaia Romero, guanyadora de OT 2017 i amiga íntima dels Javis.
Piano, de debò.
S'ha apostat per una llum... Sí, aquí no s'estan de res. Una llum super de tardor, tot era de tons molt així, apagadets, carbasses, una cosa molt caiguda. Jo, és que sempre passa el mateix quan la Maia fa una versió, que ens veiem obligats a reclamar que la publiqui immediatament, sempre supera l'original.
Sempre.
I no les publica, eh? Costa molt que les publiqui, totes són en mala qualitat.
Va publicar Fiebre de Batiel, versionada així com amb piano lenta. La Maia, que per cert treu un nou single el 4 d'octubre, Tocotó, s'està fent broma perquè el primer era Nanai, ara Tocotó, no? Bueno, tot plegat té com aquesta... No sé per on no ens vol fer anar, però bé. És una cançó que també formarà part del seu nou disc, Si abro los ojos, no és real. Altres convidats estrella eren la Macarena García, sí, germana del Javier Ambrosi. No ens costa que hi fos l'Enric Auqué, el seu nòvio, que en canvi sí que va anar a la festa d'aniversari del Javier Ambrosi, quan la van celebrar també.
Deu estar treballant.
Deu tenir les seves coses.
Home, els fills també, eh?
Sí,
també,
aquest noi té una vida que ja ho ha explicat
molt
alguna vegada.
Molt excel, que no, què?
Amb un avall...
No ho vulguis saber.
I fa una setmana se'ls va veure... almenys junts sortien a les imatges de Sant Sebastià, que encara estan promocionant Casa en Flames.
També hi havia la Belén Cuesta, el Bryce Efe o la Natàlia de Molina, tots els millennials espanyols, marca de la casa, tota aquesta colla pessigolla. També hi havia en Martin, que és el noi basc de 18 anys, que tant ho va petar en aquesta última edició de OT, i que els Javis d'alguna manera han apadrinat, no? I que ja compten amb ell pel seu pròxim projecte, i que a més, fins i tot hi havia hagut rumors fins fa poc, que deien que en Martin fins i tot podia haver estat una aposta per Pedro Almodóvar, no? En futurs projectes. Deien això, no s'ha confirmat, i de moment és mera rumorologia, tot i que, gràcies a una història del Martin, sí que sabem que en aquest sopar van asseure just davant per davant en Martin i l'Almodóvar. Jo no sé de què devien parlar.
Quina impressió, eh?
Ha de ser,
jo hauria demanat canvi de cadira.
Però és que aquest nen fa un any... És que et diré que encara no se sabia ni quin era el resultat dels càstings d'OT. És a dir, és que clar...
L'he canviat la vida.
D'una manera radical. Que, per cert, en Martin, Roger, estigues pendent, perquè potser t'interessa, publica que en som el seu nòvio, que és el Juanjo, que es van conèixer a l'Acadèmia d'OT, van ser, en vam parlar molt, una de les parelles més bestials d'aquesta edició 2023. La cançó surt també el 4 d'octubre, el mateix dia del single de la Maia, i es diu El Destello.
Uf.
Ho seguirem.
Jo prefereixo... La Maia.
La Maia. Escolta, em dóna-li una oportunitat.
No, m'ho fas apuntar
no diners,
tot i jo em subratllo la Maia.
Pots aprofitar i després posar-te el destello.
Segur que tens el Premium a Spotify.
Sí, clar, des del 2007.
Molt bé.
Però el 2007 ningú tenia Premium. No existia
el arribar el Premium a... aquí, el 2007-2008, i vaig dir, pagarem.
És que tu sempre t'encanta pagar.
Pioner,
A Filmin també, oi que sí? Que de... O no eres tu?
No, no sóc jo, deu ser un altre.
M'he confós de mi.
De fet, des del 2006 existeix Spotify molt.
Ah, vas anar tard,
Del primer any, en aquell primer Excel, surto jo.
En fi, va, tornem a la festa del Casals.
Perdoneu.
Roger, tema, això sí que t'interessarà. Va. Ara no faig broma.
No, sí.
Què
sí.
van menjar?
Ara.
Gràcies a un Instastory del Martin, podem saber que, entre algunes altres delícies, van menjar rotllets vietnamites, xips del Virginia Momos, carbassó trufat amb pinyons... Jo és com que veig conceptes, però em costen molt d'imaginar, m'entens?
La gent, ja et dic jo que la gent es va quedar amb gana.
Totalment.
No era una festa per menjar.
No hi ha res que ompli aquí.
No.
Tots són...
No crec que tinguessin...
Entrants, són entrants.
Sí.
No crec que tinguessin gana, tampoc,
Que tenien set.
Perquè no tenien gana.
Pues perquè és un tipus de gent...
Que ve menjada de casa, ja.
Que porta el tàper, porta la carmanyola.
I té un tipus de vida que no va estrictament relacionada amb la gana.
Que avui s'estan insinuant moltes coses
sí,
i no acabo de pillar.
Si clar, però Déu-n'hi-do,
Si fumes marihuana, després tens unes ganes de menjar-te uns dònuts impressionants, diuen.
I què vols dir?
No sé.
Que si et prens altres coses, no tens ganes després d'empatxar-te.
Que estaven més pendent d'altres coses que del crostini de foie crema.
Aquest menú perfecte de sueño de l'última cena de verano estava molt bé, però segur que també hi havia un menú de festa molt complet.
No el va fer Nando, crec, aquest.
No sabem a qui van encarregar aquest menú. A mi això m'ha sabut greu, que no se sàpiga, però bueno, potser ho ha fet... qualsevol empresa de càtering de Madrid random. No deuen ni saber ells. Els hi ha muntat un agent.
Fem una pausa, ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
I arribem a la una del migdia. Ens ha quedat pendent parlar dels advocats de Piqué, que han parlat sobre el divorci de Piqué i Shakira.
Exacte,
no?
Ha parlat, de fet, l'advocat que li va portar aquesta separació, més que divorci. Ja
és que no estan perquè no estan casats.
Ah, correcte, ja m'ha aixafat el primer tall.
Ja descobrirem per què, diu.
Ho explicarem demà des de...
Nosaltres som experts amb la Shakira i amb el Piqué, ja ho sabem.
Demà Girona.
Demà Girona.
Tenim uns nervis!
Que vagi molt bé, cuideu-vos.